Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Matí de dimarts, amb el cel mig encapotat i amb temperatures una mica més baixes. A aquesta hora, al centre de la ciutat d'Olot, hi ha una temperatura de 14 graus positius. Dani Ramírez, la inestabilitat continuarà de cara als propers dies? Claus davant la proximitat de les festes d'altura?
Ruixats i tempestes intermitents que poden continuar aquesta tarda, nit i matinada de dimarts. Així hem començat el mes de setembre. Hem acomiadat el mes d'agost. Agost que ha estat força plujós, amb més de 200 litres per metre quadrat a Setcases, a la vall de Camprodon. Aquí és on han superat els 200 litres en tot l'agost. Grans dies de tempestes. I així hem començat el setembre. Avui, però, s'anirà aclarint cap al nord, amb tramuntana, i demà a la tarda ja no plourà enlloc. De fet, dimecres torna a pujar la temperatura i ja no hi haurà ni pluges ni tempestes. Però, déu-n'hi-do, les darreres hores realment han estat força actives amb molts llamps i trons.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Un centenar de persones vetllaran per la seguretat de les festes d'altura. Una setantena d'efectius entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal d'Olot garantiran la seguretat de la festa major de la capital. Per una altra banda, també hi hauran membres de seguretat privada i voluntaris en diferents espais de la ciutat. Per l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, la prioritat és garantir de forma absoluta la seguretat.
Però sí que vull ficar una mica el focus amb la prioritat número 1 d'aquestes festes d'altura. I és que més enllà de que la programació, de que els diferents actes es desenvolupin bé i que funcioni i que la gent disfruti molt, doncs la prioritat número 1 de la festa és que hi hagi seguretat i garantir la màxima seguretat possible durant tots els dies de festes, totes les nits de festes.
Els docents comencen un nou curs amb canvis i entrebancs. El canvi de rumb del Departament d'Educació sobre l'ús de material digital i les incorporacions d'última hora de docents i alumnes són dos dels principals maldecaps. Durant aquesta primera setmana, els docents preparen el nou curs abans que la setmana que ve els alumnes tornin a les aules. El director de l'escola Malagrida és Jordi Ferrarons.
Aquesta darrera setmana passada, entre dimarts, dijous i divendres, hem tingut noves assignacions i, esclar, és un dels aspectes que comporta la dificultat per poder estabilitzar una plantilla i el fet d'anar-los acompanyant en tot el projecte pedagògic de centre. Fa falta tot un curs allò perquè vegin tota l'escola com funciona i es puguin anar empapant, per dir-ho d'aquesta manera, del treball pedagògic que es fa a cadascuna de les escoles.
Les societats de caça de les comarques gironines disposaran de desfibril·ladors automàtics en el seu material de batudes. Aquesta iniciativa té l'objectiu d'estendre l'ús d'aquest material arreu del territori, que també estarà a disposició del públic en general. I avui també anirem a Santa Pau, perquè l'Ajuntament pràcticament ja tindria una part important dels diners necessaris per arreglar la coberta del castell. Segons l'alcaldessa, ja tenen una sèrie de finançament emparaulat. El primer, però, és oficialitzar la compra, cosa que es farà aquesta tardor després d'haver pogut avançar amb els tràmits. En esports, gairebé 200 jugadors participaran a la setena edició de l'Open Ciutat d'Olot. També serà la segona edició de l'Open Adaptat, on hi participaran una quinzena de jugadors. Enguany, a diferència d'altres edicions, el torneig entra dins el programa de les festes d'altura, ja que es durà a terme aquest proper dissabte. Escoltem el president del Club Tenis Taula Olot, Enric Llagostera.
Gran part de l'Open és tot aquell ambient que es crea allà fora, amb aquell espai meravellós que tenim al costat del pavelló, amb aquesta gent tan i tan competent i tan atenta que es desviu perquè tothom hi estigui còmode, perquè només no són els jugadors, també són els acompanyants, parelles, amics, familiars que venen allà i que comparteixen allà estones, poden explicar-se les seves vivències i històries de la temporada i del que faci falta, doncs, a nivell personal.
Són les 7 i 5, escolteu els 5 minuts més. Bon dia i bon hora, us parla Joel Tallant.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Festes d'altura a la cantonada i un dels temes prioritaris a garantir és la seguretat. Un centenar de persones vetllaran per la seguretat durant la festa major d'Olot. Una setantena d'efectius entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal garantiran la seguretat de les festes d'altura. Per una altra banda, també hi hauran membres de seguretat privada i voluntaris en diferents espais de la ciutat. En una roda de premsa celebrada aquest dilluns, els representants dels cossos de seguretat han fet èmfasi en que la prioritat és minimitzar els delictes en espais concrets com ara el nucli antic. Ho ha seguit en Roger Concern.
Aquest dilluns 1 de setembre s'ha reunit el dispositiu de festes d'altura, responsables dels serveis d'emergències, sanitaris, del Consorci, serveis urbans, bombers ADF, policia municipal d'Olot, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i l'àrea de festes s'han reunit aquest matí al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olot en una trobada entre els diferents agents actuants a la ciutat pel tal de garantir unes festes segures. La reunió ha començat amb la revisió dels actes programats per aquesta festa major, que compta, recordin, amb més de 120 activitats i una cinquantena de concerts repartits entre el 5 i el 9 de setembre. A la trobada, coordinada per la tècnica de protecció civil municipal, s'han tractat els diferents aspectes del dispositiu previst per aquests dies de festes. Després de la presentació del pla d'autoprotecció de les festes d'altura, cada servei ha exposat el dispositiu previst amb el que es donarà resposta a les necessitats de cada acte. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha remarcat que la seguretat és una prioritat durant les festes d'altura.
Però sí que vull ficar una mica el focus amb la prioritat número 1 d'aquestes festes d'altura. I és que més enllà de que la programació, de que els diferents actes es desenvolupin bé i que funcioni i que la gent disfruti molt, doncs la prioritat número 1 de la festa és que hi hagi seguretat i garantir la màxima seguretat possible durant tots els dies de festes, totes les nits de festes.
Un any més s'establiran controls d'accés a diferents punts del nucli antic com una de les mesures. Efectius de Mossos d'Esquadra i Policia Municipal s'instal·laran a prop d'on tindran lloc les activitats. L'objectiu d'aquesta presència policial és la retirada a l'espai públic de qualsevol objecte o substància il·legal o prohibida. El cap de Mossos d'Esquadra a la Garrotxa és Blai Ortiz.
També hem determinat uns punts estàtics de control en el qual farem màxima visualització, ja sigui a peu, en patrullatge a peu o estàtica, també a dins la zona centre. Aquest és un pas més en aquest dispositiu amb l'objectiu de fer aquesta màxima visualització per fer i prevenir determinats fets delictius.
La Policia Municipal d'Olot comptarà amb la unitat operativa que es va posar en marxa l'any passat coincidint amb les festes d'altura. Els agents patrullaran en els espais més sensibles del nucli antic en horari nocturn i s'afegiran al reforç de la resta d'efectius habituals en el dispositiu de les festes d'altura. El cap de la Policia Municipal d'Olot és Ignasi López.
La zona d'atraccions també és un espai on fins la matinada molta gent, molts joves van a gaudir i evidentment el patrullatge tant amb el vehicle com a peu el volem incrementar per tal de que tothom pugui gaudir d'aquesta zona d'atraccions amb la màxima seguretat.
L'objectiu dels cossos policials serà maximitzar la visualització dels efectius uniformats per generar una major sensació de seguretat i a la vegada reduir el risc de produir-se conductes incíviques durant unes festes que comencen a partir d'aquest divendres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I després de les festes, tots a col·le. Els docents comencen un nou curs amb canvis i entrebancs. El canvi de rumb del Departament d'Educació sobre l'ús del material digital i les incorporacions d'última hora de docents i alumnes són dos dels principals maldecaps del col·lectiu educatiu. Durant aquesta primera setmana, els docents preparen el nou curs abans que la setmana que ve els alumnes tornin a les aules. Gerard Puigdemont.
Des d'aquesta setmana torna l'activitat a les escoles. Els docents enceten nou curs i ho fan amb diferents fronts oberts. El primer de tots, el poc marge d'adaptació dels mestres que fa pocs dies han sabut aquí quina escola els tocaria treballar aquest curs. Jordi Ferrarons és director de l'escola Malagrida d'Olot.
Aquesta darrera setmana passada, entre dimarts, dijous i divendres, hem tingut noves assignacions i, esclar, és un dels aspectes que comporta la dificultat per poder estabilitzar una plantilla i el fet d'anar-los acompanyant en tot el projecte pedagògic de centre. Fa falta tot un curs, allò, perquè vegin tota l'escola com funciona i es puguin anar empapant, per dir-ho d'aquesta manera, del treball pedagògic que es fa a cadascuna de les escoles.
A l'escola Malagrida d'Olot enguany compten amb la incorporació de 15 nous professionals que aquest dilluns han tingut la primera presa de contacte amb el centre. Són dies per fer el primer claustre oficial, per deixar clares les directrius del curs i per avançar feina pel que respecta a les activitats que promouen des de l'escola, així com fer reunions entre equips pedagògics dels diferents cicles i entre els docents paral·lels. La direcció d'aquesta escola de la ciutat lamenta els constants canvis del Departament d'Educació innovació, aquesta vegada pel que respecta a l'estratègia d'implementar noves tecnologies a les aules.
Pot ser una d'aquestes incongruències per part de departament que fa un curs i escaig ens estaven dotant els centres de panells digitals per a l'alumnat d'educació infantil i ara demanen que fem la no utilització d'aquests recursos per a aquest alumnat. És el que diguem, queda evidenciada una manca de planificació, una manca de previsió pel que fa a l'atorgament de recursos i de com s'han de distribuir entre els centres i quina és l'utilització que han de tenir.
Asseguren que aquestes eines ben utilitzades i amb criteris educatius són més que útils. Una utilitat, la d'aquests panells digitals, que hores d'ara encara no saben quina serà per aquest curs.
Aquests recursos dels panells digitals t'acaben ofertant una immediatesa i comptant que hi ha molt d'alumnat que tenen dificultats lingüístiques comunicatives, el fet de poder-ho copsar amb imatges de manera immediata qualsevol dels temes que es puguin estar treballant doncs facilita moltíssim la comprensió. L'addicció digital que puguin tenir alguns infants no és un aspecte que recaigui sobre les escoles, sinó la gestió que en puguin fer algunes famílies, i en els centres en fem l'utilització que pertoca, sempre sota una mirada pedagògica, sota una mirada educativa.
I és que des de fa anys aquest centre educatiu Olotí, com molts altres, han de fer front a l'arribada de molts infants procedents d'altres països, deixant de banda la matrícula viva que tenen durant el curs.
Diguem, tots els centres de la ciutat ens estem trobant contínuament que hi ha moltes arribades a la ciutat i evidentment és alumnat que s'ha d'escolaritzar i hem d'intentar acollir-los de la millor manera possible perquè quan més aviat possible puguin adoptar la nostra llengua, no hi hagi dificultats de comunicació i que tot el seu procés d'aprenentatge sigui el millor possible.
El Malagrida començarà el curs amb 380 alumnes i seguiran vehiculant el seu projecte educatiu amb la música. Una de les novetats és que enguany reprenen la col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Olot, amb qui compartiran activitats pedagògiques.
Canviant totalment de qüestió, les societats de caça de les comarques gironines disposaran de desfibriladors automàtics en el seu material de batudes. Aquesta iniciativa té l'objectiu d'estendre l'ús de desfibriladors automàtics arreu del territori, que també estaran a disposició del públic en general. Informa Òscar Gravalosa.
Quan una persona perd el pols, es disposa de 10 minuts abans que aquesta es mori. Una forma de retornar el pols és practicar el massatge cardíac, però utilitzar un desfibrilador sempre resulta més eficaç. És per això que aquest divendres els caçadors de la comarca de Girona han presentat una iniciativa que pretén incorporar desfibriladors automàtics en el material de les batudes. Tot i això, segons explica el president de la Federació Catalana de Caça Territorial de Girona, Joan Espona, aquesta eina també estarà a disposició dels que no són caçadors.
Hi ha la voluntat d'algunes societats que en volen que durant tot l'any no es caça. Per tant, hi ha èpoques doncs, a municipis que es fan sortides o en bicicleta o caminades, doncs tindran la possibilitat de cedir amb aquestes entitats del pobles doncs, que puguin portar el desfibrilador, amb la qual cosa doncs, jo penso que és un servei que donarem des de el col·lectiu de caçadors a la societat en general. No?
Segons explica el cap de cardiologia del Trueta, Ramon Brugada, quan una persona pateix un atac de cor, tothom pot utilitzar un desfibrilador, que no és gaire més difícil que utilitzar un telèfon. Afirma que l'aparell ja proporciona les instruccions necessàries, però que en cas d'haver-lo d'utilitzar, cal recordar l'acrònim ACTUA-DEA.
Nosaltres sempre utilitzem l'acrònim ACTUA-DEA, que vol dir ACTUA, vol dir l'AC, avaluar consciència. Si la persona està inconscient, després has de valorar si respira. Si no respira, aquella persona li has de posar un desfibrilador. Òbviament, l'AC has d'avaluar consciència, el teu has de trucar a urgències i l'AD has d'aplicar el desfibrilador. Mentre no tinguis el desfibrilador has de fer un massatge cardíac. Quan arriba el desfibrilador li has de posar el desfibrilador i en aquell moment ja el desfibrilador comença a donar instruccions. I al final és l'EA, ACTUA-DEA, que és esperar l'ambulància.
De moment, això només es tracta d'una prova que es durà a terme a la comarca de Girona, però es té l'intenció de dur-ho arreu del territori. A més, es pot trobar informació sobre els desfibriladors a l'app d'InfoCaça, que permet saber si n'hi ha una a prop de la teva ubicació.
Anem a Santa Pau. L'Ajuntament pràcticament ja tindria una part important dels diners necessaris per arreglar la coberta del castell. Segons l'alcaldessa, Cris Capó, ja tenen una sèrie de finançament emparaulat. El primer, però, és oficialitzar la compra, cosa que es farà aquesta tardor després d'haver pogut avançar ja amb els tràmits.
L'Ajuntament de Santa Pau va anunciar abans de l'estiu que ja tenia els diners per comprar el castell del poble. Durant tot aquest temps, l'equip de govern ha estat reunint tot el que necessita per efectuar la compra i esperen poder-la oficialitzar aquesta tardor. Cris Capó és l'alcaldessa de Santa Pau.
I en principi principi, si tot va com ha d'anar, esperem que aquest setembre-octubre ja poder anar a materialitzar aquesta compra. Ho farem també amb un ple extraordinari perquè pugui venir tot el poble i obert a tothom.
Com ja ha sabut, la primera prioritat de l'Ajuntament és arreglar la coberta, la part, diuen, més fràgil del castell actualment. Asseguren que durant tot aquest temps han estat treballant per aconseguir el finançament i frenar en part el deteriorament que pateix des de fa anys el castell.
De fet, estem parlant amb totes les institucions i si el projecte de la coberta volta els 600.000 euros, jo crec que ja puc dir que tenim emparaulats uns 550.000 euros de diferents entitats.
Un altre objectiu pròxim, segons l'alcaldessa, és poder arreglar la capella del castell per poder-hi oficiar, per exemple, casaments.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
És un quart de vuit i un minut. El Volcà Fest ens reivindica un any més els artistes emergents de la comarca. Enguany hi ha participat la companyia Brica Project, Cabra Boja, Marina Feixes o Victòria Vilalta, entre d'altres artistes. Joves garrotxins de diferents disciplines han mostrat el seu art a la plaça 1 d'octubre de la capital garrotxina.
El Volcà Fest tanca una nova edició i ho fa amb una valoració positiva per a part dels organitzadors. Enguany s'han pogut veure propostes artístiques de tota mena, des de circ, teatre, música, performance, clown i també una exposició. Hi han set presents les companyies Dramart i Break Project, Victòria Vilalta, Marina Freixes, Descalces, Els Cabra Boja i Sound System Fit Serena. En parla Manel Paiola, membre de l'organització.
Seguim creient que és bastant important donar veu a la gent jove de la zona, sobretot. Al final és això, és donar empenta als joves, però no dins d'un marge molt delimitat, sinó nosaltres intentem que hi hagi gran varietat perquè així el públic doncs, pot gaudir de diferents actuacions. També hi ha públic més familiar, actuacions una mica més macarres, però bé, aquesta és la gràcia, jo trobo, del Volcà Fest, que s'ajunta moltes coses i pots fer com un gran festival.
Des de l'organització reivindiquen aquest tipus de propostes artístiques emergents i animen els programadors a incloure-les als circuits culturals per demostrar que els joves de la comarca tenen propostes culturals de qualitat i interessants. No saben si el Volcà Fest tindrà continuïtat, diuen que això dependrà de l'interès i de la gent, però asseguren que propostes com el Volcà Fest fan falta i posen d'exemple que des de fa temps han anat sortint propostes similars que asseguren anar cap a la mateixa direcció.
El Volcà Fest ja ha fet la seva comesa, que era bàsicament donar consciència de que hi ha joves emergents, perquè ara ja surten festivals com el Carme Fest, la Tribu Urbana, tots aquests nous festivals d'intercàmbium que ja donen com veu a aquesta gent emergent de la zona. O sigui que potser s'acaba, potser continua. Ja ho veurem l'any que ve. Si el públic vol, el Volcà Fest se celebrarà. I amb artistes emergents aquí n'hi ha la tira, i amb talent també.
Tot de propostes que enguany han tingut d'escenari a la plaça d'Octubre, el Teatre i la Carbonera.
I la sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa acull una exposició d'homenatge a la feina de Pep Sau. Instants abans, durant i després del gest, mostra fotografies que reflecteixen el seu dia a dia com a fotògraf. Es tracta d'una exposició comissionada per Tavi Algaró, director de l'Escola Municipal d'Expressió i amic personal de Pep Sau. Estarà oberta al públic fins al dia 11 de gener.
L'exposició mostra Pep Sau en acció, capturant mentre treballava. S'hi poden veure fotografies que reflecteixen el seu dia a dia com a fotògraf, la seva paciència i la seva mirada personal. Pep Sau era conegut per la seva discreció i per fugir del protagonisme, però també per la seva capacitat de captar imatges amb una gran sensibilitat i amb una tècnica depurada. La mostra vol posar l'accent en el procés creatiu més que no pas en el resultat final. S'hi poden veure moments del seu treball, anècdotes i situacions que expliquen com afrontava cada encàrrec. Són imatges que ajuden a entendre l'artista i la persona més enllà de la seva obra. La directora dels Museus d'Olot és Montse Mallol.
No hem volgut fer una exposició de les fotografies d'en Pep. Hem volgut fer una exposició d'algunes de les fotografies dels seus projectes, que en tenia molts i alguns encara en marxa, però d'ell treballant. És a dir, és més el com i el procés, com treballava, que no pas el resultat final.
Al llarg dels anys, Pep Sau ha exposat i ha publicat moltes de les seves fotografies. Aquesta vegada, però, el focus és en el fotògraf en plena feina. Les fotografies de gran format conviuen amb imatges més petites que documenten el seu procés creatiu. El comissari i amic personal de Pep Sau és Tavi Algaró, el director de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, explica quins detalls amaga la mostra.
La gent que té ganes de veure fotos o fer-se una idea de les fotos que feia ell, les podrà veure. Evidentment és una mostra mínima de tot el seu treball, però són en gran format, són molt ben fetes, i llavors segueix havent aquella essència. Entres a la sala i ens trobem aquesta mostra dels diferents àmbits que ell anava col·laborant, d'alguns projectes personals i d'algun projecte inèdit que inclús no va ser a temps de dur-lo a terme.
El Garó també ha explicat el dia a dia amb Pep Sau a les aules i el que significava pels alumnes.
Nosaltres el que disfrutàvem no era la seva obra, sinó era d'ell. Ell, amb el seu ensenyament, que no només és una qüestió tècnica, que hi ha molta tècnica, però era un transmetia un coneixement més enllà de la tècnica, que és el concepte. O l'argument, el per què ho fem, com ho fem, què volem dir. Tot això li donava una qualitat a les seves classes brutal.
L'exposició Instants, abans, durant i després del gest, es podrà veure a la sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa fins al proper 16 de gener. És d'entrada gratuïta i es poden consultar els horaris al detall al web olotcultura.cat.
Ens acostem a un quart i mig de vuit. Gairebé 200 jugadors participaran a la 7a edició de l'Open Ciutat d'Olot. També serà la segona edició de l'Open Adaptat, on hi participaran una quinzena de jugadors. Enguany, a diferència d'altres edicions, el torneig entra dins el programa de les festes d'altura, ja que es durà a terme aquest proper dissabte. Ens ho explica l'Aniol Puigbert.
Aquest dissabte arriba una nova edició de l'Open Ciutat d'Olot, un dels tornejos de tenis taula més consolidats del panorama català. Enguany, la 7a edició ja compta amb totes les places exaurides, quan encara falten uns dies per iniciar el torneig. Aquesta edició seguirà sent puntuable pel rànquing català i compta amb 5 categories diferents: l'Open Absolut, el Català, l'Adaptat, el Cadet i l'Alevi. Tot i que en aquest torneig es veuen els millors esportistes en l'àmbit català, el president del Club Tenista Olot, Enric Llagostera, destaca l'ambient que es respira com un dels atractius de l'Open.
Gran part de l'Open és tot aquell ambient que es crea allà fora, amb aquell espai meravellós que tenim al costat del pavelló, amb aquesta gent tan i tan competent i tan atenta que es desviu perquè tothom hi estigui còmode, perquè només no són els jugadors, també són els acompanyants, parelles, amics, familiars que venen allà i que comparteixen allà estones, poden explicar-se les seves vivències i històries de la temporada i del que faci falta, inclús a nivell personal.
A més, un dels trets característics de l'Open Ciutat d'Olot és que serà el segon any consecutiu que comptarà amb una categoria adaptada. De fet, a diferència de l'any anterior, aquesta categoria ja compta amb 15 participants. Llagostera posa èmfasi en aquesta categoria i destaca que la idea és seguir creixent any rere any.
Bé, destacar que participaran en aquesta categoria, aquesta modalitat o categoria, gent afectada per Parkinson. Estem pendents també de 4 jugadors i jugadores de Tarragona que van demanar informació i que solament també vindran. Vol dir que, esclar, no pensem que arribar a una participació d'aquesta categoria adaptada de 15, 14, 16, 17 jugadors és que a mi, sincerament, m'omple de joia, però increïble, increïble.
Enguany, l'Open Ciutat d'Olot del Club Tenista l'Olot entra dins el programa de les festes d'altura. Totes les categories tindran fase de grups, amb un mínim de 3 jugadors per grup. Els dos primers es classifiquen per a l'Open A i els altres disputaran l'Open B. Tots els partits es disputaran al millor de 5 jocs a 11 punts. Es durà a terme aquest dissabte al pavelló Pla de Llacs a partir de 8:45 del matí i tindrà una durada aproximada d'unes 12 hores de joc. Amb les inscripcions ja tancades, el torneig comptarà amb un total de 192 jugadors, el nombre màxim que permeten des de l'entitat de l'Utina.
I el sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas tanca la segona setmana de pretemporada amb bones sensacions. Tot i perdre el primer amistós contra el Terrassa, les jugadores d'Albert Grabulosa han començat la prova al ritme de joc de Copa, categoria en la qual s'estrenaran aquesta propera temporada.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas ja es prepara per afrontar una temporada històrica tant pel masculí com pel femení. I és que aquest any, amb dos equips, debutaran a Copa Catalunya, una categoria que encara no s'ha vist a la Garrotxa. Després de 2 setmanes d'entrenaments on la càrrega física ha estat la protagonista, aquest cap
de setmana ha estat el torn d'estrenar-se i provar el ritme de Copa. Ho han fet davant el Terrassa, equip de la mateixa categoria i que no han pogut guanyar. La idea, segons l'entrenador Albert Grabolosa, era que les jugadores es poguessin fer una idea del nivell tan defensiu com ofensiu d'aquesta categoria sense importar el resultat.
Partit d'aprenentatge, sobretot, amb l'objectiu clar de saber contra un equip que el Terrassa, com la tercera Terrassa, que cada any juguem contra elles i són un equip de Copa, i això serà la categoria on estarem nosaltres, no? I també és per saber, ens ha servit molt per tenir aquesta idea, fins una idea del nivell defensiu sobretot i el nivell de jugadores que ens trobarem aquesta lliga, que no sabem que és el primer any que la juguem, veia. I bueno, ha estat això, el ritme, l'hem enfocat un partit de molt de ritme.
Tot i la derrota, les sensacions de les jugadores un cop finalitzat el partit han estat d'allò més bones. Tot i això, no era una prova del tot realista, perquè el conjunt garrotxí ha fet tres equips durant el partit, formats per jugadors de Copa, però també de segona i de júnior. La idea és que un cop ja hagin treballat físicament, comencin a introduir nous conceptes de bàsquet per intentar convertir-se en l'equip sorpresa de Copa Catalunya.
Que la temporada, ostres, jo em veig lluitant aquí, saps? Per ser l'objectiu que vam comentar, que comentàvem, no? Ser l'equip, un equip que la gent digui, ostres, que bé que juguen, o que com defensen, com hi van, no? Crec que aquest és l'objectiu, i després els resultats ens poden sortir més o més bé o més malament. Pot ser que siguem l'equip revelació i els podem perdre tots, això té, pot ser.
A més, la feina és extra quan hi ha mitja plantilla nova. Aquesta és una de les tasques més importants del cos tècnic, ja que les jugadores necessiten el seu procés d'adaptació. Grabolós explica que l'objectiu és que han d'anar agafant hàbits d'aquesta categoria i explica que si l'equip fa una bona pretemporada, en tots els sentits, pot donar la sorpresa en aquesta categoria exigent i amb equips de renom a nivell català.
Gràcies, Aniol. De moment ho deixem aquí. Tota l'actualitat torna de nou a partir de les 8.